Molt bon dia de nou, continuen a la sintonia del 91.5 de la FM, a Cugat.cat. Això és la tertúlia del Gall del Monestir. Avui, com cada dimecres, ens acompanyen els polítics, els representants al ple. Saludem ja a l'Alba Benejan del Partit Popular, molt bon dia.
Bon dia.
Al Pere Soler del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la Roser Casamitjana d'Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia.
I a l'Ignasi Bea de la CUP, molt bon dia també.
Bon dia.
Avui comencem aquest espai de tertúlia repassant una de les notícies que hem conegut aquests dies, i és que Ferrocarrils de la Generalitat han posat en marxa nous combois, nous trens a la línia del Vallès. Són uns combois amb més capacitat per donar resposta a l'increment de passatgers que hi haurà quan entrin en funcionament les noves estacions de Sabadell i Terrassa. Recordem que estan en procés de perllongament en aquests moments. En paral·lel, el recent increment de preu de la T10 ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre el cost dels bitllets del transport públic, que any rere any augmenta per sobre de l'IPC. Primer de tot, quins són els posicionaments dels seus partits pel que fa al futur de Ferrocarrils i del transport públic que ens uneix a Barcelona?
Començo jo.
Sí, comença vostè, senyor Benejan.
Bé, bueno, com a posicionament, no és que hàgim de fer un posicionament sobre aquest tema. El transport públic, els ferrocarrils catalans de la Generalitat, és un transport indispensable. Aquí a Sant Cugat tenim un número de persones molt gran que va cada dia a Barcelona a treballar, o que va cada dia a Sabadell o a Terrassa a treballar, i per tant és una connexió, pues, diria que importantíssima per Sant Cugat, no? També hi ha molta gent d'aquestes poblacions o d'aquestes ciutats que venen a Sant Cugat a treballar. O sigui, hi ha un flux de transport de persones aquí importantíssim que, pues, que s'ha de preservar, i pues, si hi ha més demanda, pues, lògicament els responsables de Ferrocarrils han fet bé o estan fent bé de planificar un augment de la freqüència de trens, no? Per altra banda, el tema de les no? Hem de comentar el tema de les tarifes. Aquest augment de les tarifes, i fa uns dies també nosaltres, jo mateix vaig veure a l'Ignasi que estava allà a l'estació, doncs, fent una campanya sobre el tema de l'augment de les tarifes, si no vaig errat, i a mi, doncs, lògicament em sembla molt bé reivindicar que no s'apugin les tarifes. O sigui, estem en un moment que la gent ja li costa, doncs, car, agafar, ja li costava car el 2013 agafar el tren, perquè ja és un servei car, el transport dels ferrocarrils és car, i més tenint en compte que aquí som zona 2 i que hi ha molta gent, doncs, que té un sobrecost perquè aquí siguem zona 2, i portem molts anys reivindicant que aquí, doncs, continuï, o sigui, que siguem zona 1 i no tenim de suportar aquest sobrecost del bitllet. Per la freqüència, si és que les dades ho demostren, la freqüència de persones que hi passa, pues, és molt gran, i per tant no es tindria d'assimilar a una zona 1, no? També es podria canviar de sistema tarifari i no fer-ho per zones, però bueno, o fer targetes de transport habilitades per la gent que viu a Sant Cugat, no? Però bueno, seria un altre sistema, però de moment es resoldria el problema no pujant les tarifes i fent que Sant Cugat estigués dintre de la zona 1. I després, és que al moment no ho aconsellava. Ja teníem com a conseller de territori el senyor Recoder, que no va fer res en aquest sentit. Al contrari, surt i al cap d'uns mesos s'apugen les tarifes. No dic que sigui responsabilitat de la pujada de tarifes, però dic que ell no va fer res per aconseguir, pues, almenys el tema de la zona 1. I a més després ens castiguen amb una pujada de les tarifes. Bueno, jo crec que la gestió no està ben feta. És un servei que costa diners i segurament és deficitari, però és un servei públic molt més necessari que altres que es paguen sense cap mena d'escrúpols.
Pere Soler.
Sí, bé, has fet referència a dues coses que són diferents. Per una banda és el posicionament del que serien les infraestructures ferroviàries per a la nostra ciutat, o quines, com s'haurien de, diguéssim, de realitzar perquè donés cobertura a les necessitats dels santcugatencs i santcugatenques, i també de la població del Vallès, que hi ha molta, com deia l'Aura, doncs, que ve a Sant Cugat a agafar el tren. Per una cosa estaríem parlant de la xarxa, freqüències, etcètera, etcètera, i per una altra banda les tarifes o els preus públics del que comporta la utilització dels ferrocarrils de la Generalitat. Per una banda, han de millorar les infraestructures i les connectivitats amb altres xarxes de transport públic, tal com es recull en el pla de mobilitat, doncs, que hem estat treballant amb la gran majoria del consistori. Doncs evidentment s'ha de racionalitzar tot el que és el transport públic intern i la connectivitat amb el transport públic extern. Aquí hi ha dos nodes importants, com puguin ser, per exemple, l'estació de Collfabà o l'estació de l'Hospital General, doncs, que haurien de tenir una connexió directa amb el que seria la Renfe, per tal de poder donar cobertura a una línia orbital de la Renfe amb tot el que és l'àrea metropolitana, i d'aquesta manera doncs potenciaria molt més el transport públic i de ben segur alleugeríem també el tren en aquest sentit dels ferrocarrils de la Generalitat. Per altra banda, totalment d'acord, si Ferrocarrils doncs ha fet algun estudi doncs que ha d'augmentar la freqüència, doncs s'ha d'augmentar la freqüència. Una altra cosa és que la xarxa ho suporti també. Pensem que després de Barcelona, Sant Cugat és la ciutat que té més estacions de ferrocarrils de la Generalitat, i per tant, i a més aquí ve la connectivitat que se'n van cap a Sabadell i cap a Terrassa. Per tant, també és un nodes important de connexió dins del que és el ferrocarril. Això en quant a infraestructures. No cal dir tots els serveis que han d'anar, que són els park and ride, és a dir, abastament perquè no hi hagin els problemes que hi ha, per exemple, a les Planes o a la Floresta d'aparcament de vehicles, etc, etc. I per una altra banda seria tot el tema de tarifació. El nostre partit ha fet una aposta important i nosaltres ja no demanem la concentració en una tarifa, a la tarifació 1, a la zona 1, sinó que nosaltres el que demanem és un repensar les tarifes de transport en tot l'àmbit metropolità. El nostre partit està fent una aposta important per dir, això de les tarifes no ha d'anar en funció de la centralitat de Barcelona, sinó ha d'anar en funció del quilometratge recorregut. Per tant, no té sentit que Sant Cugat per anar a Terrassa es pagui diferent que per anar a Sabadell quan la distància és la mateixa. Pràcticament és la mateixa, i per tant pagues tarifes diferents, tens un canvi de zona. Per tant, el nostre partit està estudiant com poder introduir el que seria la tarifació concèntrica, que es diu, des d'un punt de sortida fins a un punt d'arribada. Això ja ho tenen altres àrees metropolitanes, com pugui ser Buenos Aires o pugui ser São Paulo, i per tant està funcionant i funciona bé, i a més funciona amb un caràcter solidari del que serien les tarifes. Altra banda és que si mentre s'està fent això, el cost del transport, que és un dels serveis públics que la gent reconeix més com a servei públic, vagi amb augment de manera exponencial. Per tant, ens hauríem de fer mirar tots aquest sistema de mobilitat de les tarifes. I per altra banda, Sant Cugat sempre ha quedat fora i s'ha autoexclòs del debat de la tarifació d'una manera volguda, perquè si formava part del que en dèiem de l'autoritat del transport metropolità, li sortia més car. O sigui, havia de pagar en comptes de rebre més serveis. Per això sempre s'ha quedat al marge, a fora. Bueno, doncs és hora d'intentar racionalitzar-ho tot, estudiar-ho en aquests temps tal com estem ara.
Roser.
Bé, nosaltres, com no podria ser d'altra manera, doncs donem suport al transport públic, evidentment, i creiem, començaria potser pel final, per l'increment de les tarifes. Nosaltres hem donat suport públic a la manifestació que es farà avui, doncs, a les 7 del vespre a la plaça Lluís Millet, perquè creiem que aquest increment és desproporcionat i no queda justificat, malgrat tota la inversió que Ferrocarrils pot haver fet en les seves instal·lacions, etc. És evident que Ferrocarrils ens connecta molt bé amb determinats llocs, Barcelona, Sabadell, etc., però també és evident que deixa altres poblacions del nostre entorn sense comunicar. Probablement doncs, això hauria de ser amb connexions amb Renfe o amb alguna altra cosa, però anar a Cerdanyola doncs, en aquests moments no és fàcil i està, com aquell qui diu, a tocar, o anar a Castellbisbal, per dir-ho d'una altra manera. Per tant, diguem que tenim bones connexions amb segons quina població, però no en tenim amb segons quines altres. Pel que fa a la targeta, nosaltres creiem que això de les zones és absolutament, en aquests moments, és obsolet. Som conscients que canviar la zonificació no és fàcil, requereix tota una sèrie d'estudis, i per tant probablement estaríem una mica amb la línia de lo que ha dit el Pere, no sé si estem parlant del mateix, però fer algun tipus de tiquet o de targeta que pogués ser per multiviatges, per multiusos de diferents coses, i que per tant no sols abarataria el cost, sinó que, a més, probablement facilitaria que la gent utilitzés. També volem dir que és curiós que aquest increment en el transport públic, sé que són dues coses diferents, però vagi acompanyat en molts casos doncs, de rebaixes en els peatges, etc etc. És a dir, que no queda clar què és el que estem afavorint des de les administracions, si realment estem afavorint, en el fons, la mobilitat individual o el transport públic. Per tant, doncs, en principi, nosaltres donar suport a aquesta crida que ha fet l'Assemblea de Drets Socials per aquesta tarda i proposar un altre tipus de tiquet o de targe o no sé com se li ha de dir pel transport públic.
Ara l'Ignasi s'acaba d'incorporar el Francesc Carola a la tertúlia. Primer coneguem el posicionament de la CUP.
Sí, primer respecte al que s'ha dit de les infraestructures de la mobilitat a nivell general, més enllà dels ferrocarrils de la Generalitat o de Sant Cugat, Barcelona, penso que s'han comentat moltes coses que les repetiria. Hi ha algunes coses poc lògiques o poc racionals, com per exemple el fet de Terrassa i Sabadell, és un, també el que comenta la Rosena, en poblacions limítrofes com Cerdanyola tenim problemes de comunicació amb uns autobusos que no són el transport més desitjable, però també, per exemple, dins del nostre municipi, que per moure't de Mirassol a Sant Cugat, 2 minuts de trajecte pagues 2,15, no? Per tant, el que no estem fent és fomentar el transport públic en l'àmbit metropolità, segur. Jo, diferents consideracions. La primera és que portem 6 anys de crisi, tothom estarà d'acord més enllà dels motius o les solucions, però que les condicions de la vida de la majoria de la població han empitjorat de manera important, i aleshores, enfront a això, les tarifes de l'ATM han passat de la T10, que és el títol més utilitzat, perquè la gent, tot i que surten més econòmics altres, no? Li surt, prefereix no pagar 200 euros o 100 de cop i comprar una T10, valia 14,40 el 2008, però a l'inici de la crisi, i val 20,30 ara. Ha augmentat 1 euro de mitjana anual, és una cosa que no té cap mena d'explicació. Aleshores, l'augment de tarifes ens sembla que el que fa és posar en qüestió que això sigui un veritable servei públic. Un servei públic que financem amb repagament, perquè el paguem via impostos i a més amb un tiquet que és inaccessible a molta gent, i una de les condicions per ser un servei públic ha de ser la universalitat d'accés. Això és el que persegueixen els serveis públics, que tothom tingui accés, i en aquest cas el que estem fent és posar unes barreres d'accés molt importants a molta gent. I no hem d'oblidar que hi ha molta gent treballadora que té en els ferrocarrils o en la Renfe l'únic mitjà de transport per anar a la feina, per anar a estudiar, i per tant estem posant unes tarifes molt, molt altes. Per tant, estem posant en entredit si això és un servei públic. I el tema de la zonificació, penso que és evident que cal replantejar-ho. Una de les qüestions que deia jo de... O sigui, dins del terme municipal de Sant Cugat no pot ser que valgui 2,15 viatjar de Sant Cugat de Valldoreix a Sant Cugat de Sant Cugat de Mirassol, de Sant Cugat de la Floresta, és igual. Segurament coses com el quilometratge haurien de prevaldre en un replantejament, perquè si nosaltres defensem la zona 1 fins a Barcelona, també defensem la zona 1 fins a la Terrassa i probablement més enllà i tot. Hauríem de plantejar com va, perquè si no aquesta estructura de comunicació radial tot des de Barcelona, doncs ens acaba menjant. I finalment, donar suport evidentment a la concentració d'avui a les 7, com a CUP hem donat suport també a l'Assemblea de Drets Socials, i nosaltres en aquest sentit hem presentat una moció al ple que contempla aquestes coses: un rebuig a les tarifes, la demanda de congelació com a mínim dels preus de l'any passat, i finalment aquest replantejament. Hem posat així perquè no hem volgut posar zona 1 perquè pensem que segurament el tema de les zones ja és obsolet, sinó replantejar tot el tema de les tarifes a l'àmbit metropolità.
Com dèiem, s'incorporava a la tertúlia en Francesc Carol. Dos aspectes que demanàvem. Un és la valoració de l'entrada en funcionament dels nous convois de ferrocarrils a la línia del Vallès, i l'altre la pujada de tarifes d'aquest any.
Bueno, per un cantó, bueno, està bé la renovació dels convois, va anar la tinenta d'alcalde Cristina Paraire a la presentació. Bueno, jo encara no els he pogut provar, però bueno, semblen moderns, oberts i perfecte. Per altra banda, el gener sempre ens porta a pujar la tarifa sistemàtica. És a dir, el problema és que en una època com aquesta, doncs el que vas era una qüestió anecdòtica, que tots anàvem a comprar-nos la targeta del T10 abans de la pujada el 31 de desembre, s'ha convertit en un tema molt més dramàtic. És a dir, impedeix doncs, que hi hagi gent que potser doncs, té més problemes encara per accedir al transport. Serveis socials rep substituts per poder adquirir, doncs, una cosa tan simple com és una targeta de tren per poder anar a buscar feina. Aleshores, en aquest cas és molt més dramàtic. Tot i les notícies que estan arribant, de que sembla que estem començant a veure la possibilitat i poso tot això enmig de la finalització de la crisi, la gent continua estant d'una manera gairebé cronificada en una situació desesperant. Per tant, això genera el que genera, i genera aquest tipus de protestes, i genera aquestes funcions. És lamentablement és el que ens trobem avui en dia. I llavors, una petita pujada o una pujada, sigui la que sigui, genera aquest tipus d'històries.
Passant els anys, i volia fer una observació, es repeteix, perquè hi ha una demanda, inclús des que Lluís Recoder era l'alcalde, de passar a la zona 1, que heu comentat més o menys tots aquí a Sant Cugat, i això queda encara encallat, tot i que hi ha un posicionament en ferm del consistori i de les diferents forces polítiques, això queda encallat encara, i estem a l'any 2014, i són reivindicacions que venen potser de fa 10 anys o més. Això no és via morta, per dir-ho d'alguna manera?
Jo sí, jo ho dono per perdut ja. Perquè, havent sigut Lluís Recoder alcalde i després conseller de territori, i no haver-ho fet, doncs, o no haver-ho pogut fer, és que no ho sé, la raó no la sabem, però la qüestió és que no s'ha aconseguit. I per tant, si en aquestes circumstàncies, que eren les millors, jo crec, per aconseguir-ho, ja circumstàncies millors no tindrem.
Jo repeteixo, jo no sé si està en via morta o no en via morta, però hi ha d'haver s'està repensant el sistema de tarifació en l'àmbit metropolità. L'àrea metropolitana de Barcelona fa 2 anys que està, bueno, des d'aquest mandat, que s'ha consolidat, s'està establint un calendari de tots els plans de mobilitat de tots els municipis, dels 36 municipis, i per tant, quan estigui tota aquesta base, suposo que hi haurà una actuació enfront de les tarifes i enfront com s'ha d'afrontar les línies interurbanes, les línies urbanes de cada municipi, les línies de ferrocarrils, llavors quina és la pressió, perquè la Generalitat també forma part d'aquesta autoritat del transport com a propietari o com a, l'empresa sigui gestora de ferrocarrils de la Generalitat, però n'hi ha altres que són les concessionàries, etc. Jo crec que s'ha de posar tot sobre la taula. No sé si descartar la zona 1, però sí que hi ha d'haver una mobilitat. Però tampoc fa falta fixar-se cap enfora. Aquí, a Sant Cugat, tenim un altre problema, que és el que deia l'Ignasi, no? La racionalització del que són els preus del mateix transport públic. Que per exemple, Sant Cugat tingui 2 concessionàries d'autobusos i que no es parlin entre elles per optimitzar i economia d'escales, com podria ser la que presta el servei a Sant Cugat i la que presta el servei a Valldoreix, no té sentit. Ara, té sentit si mirem històricament. Per què va passar això a Valldoreix? Doncs perquè Valldoreix tenia unes deficiències i l'AMD, en el marc competencial, va decidir fer-ho. Però jo crec que ha arribat l'hora de dir, bueno, doncs tornem a racionalitzar tot el tema del transport, segurament sortirà molt més barat, i per tant jo crec que s'han d'anar encarrilant cap a aquest sentit, i el que deia l'Ignasi, no té sentit que per fer 10 minuts et costi 2 euros o no només 2 euros, sinó que siguin 2 euros, 2 amb 15, 2 euros i triguis 3 quarts d'hora.
Bé, jo crec que cada cosa té el seu moment, i la reivindicació de la zona 1 en el seu moment, doncs, jo crec que era adequada i era pertinent. Jo crec que en aquests moments això no és així ja. Jo ho dic perquè en algun moment, parlant amb algun tècnic, ell assegura que la zonificació no és fàcil, no és senzilla, i no és allò de dir, bueno, Sant Cugat passa a la zona 1 i ja està, ja hem acabat. No, és molt més complexa que tot això. Per tant, jo crec que ara no és el moment de reivindicar la zona 1 per Sant Cugat, sinó de repensar com financem i com estructurem tot el transport públic. No sé si de l'àrea metropolitana en concret o de la resta del país, però concretament doncs, l'àrea metropolitana, que és la que belluga més nombre de persones. I per tant, jo crec que allò de la zona 1 hem de deixar. Després, si fem Sant Cugat zona 1, continuem a veure què passa entre això, per exemple, Valldoreix i Mirassol, per dir alguna cosa. És la zona 1, la zona 0, la menys 2, o com ho hem de fer això? Per tant, jo crec que és un repensament global de com s'ha de finançar i com s'ha d'estructurar el transport públic en general, dins i fora del municipi.
Per la roba d'Ino Llarga, penso que la demanda de zona 1 ha quedat obsoleta, no perquè no fos legítima en el seu moment. Ara fa un replantejament a nivell general. Crec que hi ha algunes qüestions ineludibles. Una és deixar de pensar que Barcelona, malgrat l'àrea metropolitana hi hagi més de 4 milions de persones, té un pes determinant a nivell de població, ha de deixar de ser tan determinant a l'hora de planificar els transports públics. No sé, suposo que tothom ho ha fet, però jo recomano l'exercici d'agafar la Renfe a Barcelona per anar a Puigcerdà, i és com agafar el Transiberià. És un via crucis de 3 parells de nassos. Vull dir que crec que cal un replantejament a fons del transport, i malgrat això, que Barcelona és evident que té el seu pes, doncs deixem aquesta estructura radial que no és òptima.
Jo si em deixeu dir, evidentment se m'ha oblidat, però evidentment el nostre partit també dona suport a la manifestació, a la concentració de l'Assemblea de Drets Socials, i quan es va arribar la moció de la CUP la vam veure amb bons ulls i bueno, segurament hi donarem suport, veurem a veure si introduïm alguna esmena, però vaja, la veiem amb bons ulls.
És el senyor Carol Balafa, ja
molt més. Bueno, molt ràpidament, en aquest moment es va reivindicar el tema de la unificació de zona, bueno, partint de la base de que la major part de la gent que viu a Sant Cugat va treballar a Barcelona, i bueno, vam posar en el seu moment doncs, ja fora de l'àmbit de Sant Cugat i posant-ho sobre l'àrea metropolitana, sobre la Generalitat i demés. S'escapa una miqueta la situació en aquest moment com està, per tant, sentenciar-li si està o no està liquidat el tema, si vol que li digui la veritat, en aquest moment surt una miqueta fora del nostre àmbit municipal.
Doncs fem un canvi de tema. El proper ple es tractarà una moció del PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, per fomentar l'ocupació a la ciutat de pisos desocupats, propietats dels bancs. Socialistes i ecosocialistes volen que el consistori comenci un programa d'inspecció per detectar, comprovar i registrar els habitatges que es troben permanentment buits. L'equip de govern ha dit que buscarà un acord plenari amb el PSC i ICB, el regidor d'habitatge, però ha avançat que redactaran esmenes a la moció. Volia conèixer els seus posicionaments. Comencem pel senyor Francesc Carol.
Bueno, sí que és cert que va saltar notícia amb el fet que hi havia pisos, sembla, buits, ocupats per, o sigui, propietat de banc, buits a Sant Cugat, i per tant calia el que s'han fet en altres poblacions, o sembla que s'intenta fer, perquè sembla que no s'hagi acabat de començar res, el fet de, bueno, penalitzar aquesta buidor de pisos en un moment en el qual, bueno, hi ha gent que no té accés a la vivenda i que molts d'ells a més procedeixen segurament de desnonament de famílies que anaven sense llar. Per tant, bueno, aquí en tenim una miqueta que les declaracions de la regió d'habitatge van cap a aquest sentit de rectificació respecte al fet que sí que hi havia pisos buits i el fet que bueno, hem de treballar respecte al fet de penalitzar que els bancs propietaris de pisos no es deixin buits sistemàticament com una manera de fer pujar el preu o per la raó que sigui, que a vegades és més burocràtica que no pas una raó autèntica. Per la banda de Convergència ens ho trobem bé, sempre i quan això no s'extrapoleixi a penalitzar els pisos buits de propietaris individuals, és a dir, si, bueno, si una persona té un pis buit durant un X temps, per arròs que sigui, no creiem que s'hagi d'entrar en una penalització d'això, però en el cas dels bancs que estem trobant que sí que s'hauria de penalitzar i a més que generalment es cronifiquen. Estem parlant a més de la problemàtica també generada per moltes comunitats de veïns, que és molt greu, degut a l'impagament per part dels bancs, ironies de la vida, de les quotes de comunitat i amb la generació de costos i sobrecost sobre la resta de veïns de la comunitat. Per tant, entenem i compartim molt aquesta visió de que els bancs tenen una espècie com d'obligació a posar els pisos que tinguin buits en el mercat.
Per part meva, el tema que, o sigui, fer un estudi o un registre i incloure el registre les dades dels pisos buits no em sembla malament. Bueno, és bo per l'Ajuntament, pel municipi, saber quants pisos buits hi ha a la ciutat. Un altre tema és la raó per la qual aquests pisos estan buits. Perquè aquí, en contra del que ha dit el Francesc, jo crec que no és del tot correcte el tema de que són d'execucions de desnonaments, perquè jo penso que la majoria dels pisos buits que no són de particulars, és a dir, que són de bancs, no són, o sigui, són pisos nous o pisos que no estan buits perquè hagin estat executats, perquè aquí a Sant Cugat hi ha molt poques execucions hipotecàries, comparat amb altres municipis hi ha molt poques. Llavors, la majoria de pisos, jo crec que no són de particulars individuals que tenen un pis i que el tenen allà doncs, a l'espera que un fill el vulgui ocupar o jo què sé, de la raó que sigui, estan buits perquè el banc està esperant a que pugi el preu de mercat per poder vendre una mica més car. Per tant, a la meva opinió, això, per una part, regula el mercat, o sigui, fa que el mercat estigui estable, perquè no treu a la venda de cop els pisos a un preu més baix que faci que els preus de la resta de propietaris baixin, en general, i per aquesta part doncs, seria bo, perquè si no cada propietari que té un pis individual que al final, que un dia el vol vendre, doncs, també baixaria molt el preu, però per altra banda també fa que els preus de Sant Cugat es mantinguin alts i el que vol comprar pues, tingui dificultats per accedir a la vivenda. Llavors, hi ha aquestes dues parts de la balança que, bueno, que s'han de tractar amb molt de cura, perquè tindran conseqüències amb qualsevol cosa que es faci. Si s'obliga els bancs a vendre els pisos, tindrà conseqüències pels que volen comprar i pels que volen vendre a nivell econòmic. Per tant, és un tema molt, molt que s'ha de tractar amb pinces, s'ha de fer amb molta cura, i, bueno, però sí que cal prendre mesures perquè el mercat de l'habitatge, perquè els barris no estiguin, perquè hi ha barris com Vallpelleres que té un índex d'ocupació bastant baix, per el nombre de pisos que té, no? I, bueno, això, pues, trobo que és una cosa que no tindria de passar. Per tant, aquí és responsabilitat dels bancs treure aquests pisos a un preu més baix. Que han de guanyar menys diners o que han de no, o sigui, mantenir una pèrdua, pues ho hauran de fer. Per tant, en aquest sentit estaríem d'acord en que es fes aquest registre de pisos buits per un futur mirar de resoldre el problema d'aquests barris que tenen tan baixa ocupació. I per altra banda, el tema de l'impagament de quotes de la comunitat. Per mi és escandalós que el propi banc no pagui quan es queda el pis que ha executat o que té un pis perquè se l'ha quedat, perquè el propietari, el promotor no pagava i s'ha fet una donació en pagament o el que sigui, no pagui les quotes de comunitat i tinguin de ser, imagini's un bloc de pisos que hi ha 20 pisos i estan ocupats 10, doncs aquests 10 estan pagant les quotes de comunitat de 20 pisos, no? Per tant, estan suportant el doble de càrrega econòmica cada mes. I aquest tema és indignant. Ara bé, també penso que això, les comunitats tenen totes les armes que la llei posa a disposició de qualsevol ciutadà, qualsevol entitat, per demandar al banc. I si una comunitat de propietaris demanda al banc el dia següent de fer la demanda, això es tramita i al cap d'un temps el banc pagarà. Perquè si no paga, l'executaran i podran executar-li perquè el banc té diners per pagar, no? Per tant, crec que és un tema... excepte en els casos en què el banc no acorda en comunitat perquè té la majoria dels pisos no demandar-se, vale? Excepte en aquests casos, els altres crec que cadascú s'ha d'espavilar i ha d'anar a un advocat, posar una demanda i em fa el francès el gest de que han de pagar, sí, pues, clar que han de pagar. Si a vostè qualsevol li paga una factura o en qualsevol tema, el tindrà de demandar i tindrà un advocat.
El que és llàstima és que s'hagi d'utilitzar un advocat i pagar-lo per generalment cobrar una deuta que al cap i a la fi és inferior al preu que costa l'advocat.
Sí, no, la deuta no se sap, perquè si un edifici de pisos té un cost de 100 euros de comunitat cada mes, no és menys, no és el que costa un advocat, és molt menys.
Bueno, però és un sobrecost.
Un advocat costa molt menys.
Tampoc. Doncs anem a conèixer l'opinió del Partit dels Socialistes, en Pere Soler, endavant.
Bueno, el senyor Álvaro és corporatiu, com que és advocat, doncs, mira per la professió.
Barro per a casa.
Aquest parèntesis, aviam, després de les propostes d'economia o de l'àmbit de l'ocupació, el problema de l'habitatge ha estat una de les dels temes que més propostes ha generat des de l'oposició. Si no recordo malament, hi ha 6 o 7 mocions respecte al tema de l'habitatge en les seves diverses versions des de que va començar el mandat, introduïdes pels diversos grups que estem a l'oposició, i ara aquesta la presenten conjuntament Iniciativa per Catalunya Verds i el Partit dels Socialistes de Catalunya. Què volem dir amb això? Doncs que és una preocupació latent, a ningú se li escapa. També hem de posar sobre la taula que Sant Cugat és un escenari diferent que altres poblacions, en som conscients. Ara bé, aquesta moció nosaltres la vam plantejar, doncs, precisament perquè ja és una demanda que havíem fet en el consistori. I és una demanda que fa anys que havíem fet al consistori, perquè bàsicament estem parlant de dues coses. Primer, un registre buit, i segona, intentar que aquells pisos buits que estan en mans de les entitats financeres o les immobiliàries que depenen de les entitats financeres els posin a la venda a un preu raonable. No estic d'acord que només sigui un problema d'especulació perquè no les posin a la venda, no hi hagi una rebaixa sinó unes expectatives a futur a vendre aquests pisos, sinó que hi ha una altra cosa, que és el valor que inflen d'aquests pisos i que fan de la bombolla per poder presentar uns balanços financers positius de les entitats financeres. Per tant, són les dues coses que s'ajunten. La llei catalana generada pel tripartit, pel famós i desastrós i calamitós,
les deutes estan provisionades, eh?
Bueno, tot i així.
Llavors el forat segueix estant.
No, però es fa sobre unes balances financeres irreals, sobre un cost d'un habitatge, doncs, que és molt inferior al que les mateixes entitats financeres diuen que val. I per tant hi ha aquest desequilibri financer, no de tresoreria, sinó financer.
Sí, però dels balanços seus no, perquè ja han tingut de provisionar el Banc d'Espanya.
Bueno, el que sigui, però ja. També han estat molts d'aquests bancs també han estat ajudats també pel que és pel sí, tema del rescabalament
dels bancs. Sí, però què té a veure pel seu balanç?
Bueno, en tot cas són temes diferents, estic dient que una cosa és per amagar els balanços reals de les entitats financeres, que no baixen de preu. Bueno, senyor
Valdre, s'aplica diferentment, és a dir, el balanç de provisió es fa sobre les oficines i el balanç que diu el Pere Soler sobre la Generalitat
del Banc. El Banc d'Espanya, que és el regulador, sap que hi ha aquesta
pèrdua. El Banc d'Espanya sap que la informació que els hi dona els bancs.
El banc sobre el paper té un valor del pis, com diu el Pere Soler, que llavors situa...
Em sembla que m'he explicat clarament, que hi ha aquestes dues vessants. La llei catalana de l'habitatge que va fer... ja preveia doncs, aquestes sancions no només especificada per les entitats financeres, sinó per aquells pisos buits que estiguessin més de 2 anys sense ocupació o que no hi hagués una voluntat. Aquí també cal desenvolupar aquesta llei, però diguéssim que el marc legal existeix. Què ha passat aquí? Doncs que l'equip de govern s'ha vist amb alguna enlaire parlant en plata. Fa anys ja d'aquest mandat que estem demanant que això es comenci a fer el registre i la sanció, i que comenci a veure les sancions dels pisos buits a les entitats financeres. Per què? Ha passat que els municipis del costat s'han posat més les piles. Terrassa, que té un verdader problema de desnonaments, doncs es va començar a posar les piles en aquest sentit. I ha sigut com una espècie d'atac a d'oli. I ha anat fent xup-xup-xup-xup fins que Barcelona, amb l'alcalde convergent, en determinades zones de la ciutat, ha dit que estudiarà i ho mirarà, i aquí el regidor d'habitatge, el senyor Granger, deia que no, que Sant Cugat no fa falta, que no. Però una gestió nefasta en aquest sentit, i han quedat retratats. Per tant, això jo crec que s'ha de posar en valor. Què intentem fer amb aquesta moció? Doncs precisament el que hem fet ara, doncs que l'equip de govern faci un viratge, es posi les piles i comenci a treballar sobre aquest tema amb la certesa i amb la voluntat de poder arribar a acords.
Sentim ara la Roser, que és la mitjana d'Iniciativa per Catalunya Verds.
En principi, doncs ens hem d'alegrar de que s'hagi fet aquest gir i de que el que inicialment semblava impossible, perquè això vulnerava la intimitat i no sé quantes coses més passaven, doncs ara ja no és així. Jo crec que aquí hi ha dues coses. En primer lloc, tenim una llei d'habitatge que efectivament va ser promulgada pel tripartit, però no se n'ha fet cap altra, per tant és la que hi ha vigent i en aquesta llei es contempla això. En segon lloc, doncs tenim una població que la tenim al costat, que efectivament té unes característiques demogràfiques i de població totalment diferents, però que ho ha pogut posar en marxa malgrat totes les dificultats i malgrat doncs, totes les complicacions que ha anat trobant, però ha fet pas a pas i ha anat fent doncs, tot el camí. Per tant, ni vulnerem la intimitat de ningú, ni ens fiquem amb la vida de ningú, simplement, i a més, jo crec que va quedar clar a la roda de premsa que van fer els dos grups que aquí no es tracta de posar multes als pisos de les entitats bancàries que estan buits. No és aquesta la finalitat ni l'objectiu de tot aquest procés, sinó del que es tracta és de que aquests pisos puguin ser ocupats per persones que no en tenen, una cosa, diríem, en teoria tan senzilla com aquesta. Per tant, jo crec que diríem allò, bien está lo que bien acaba, que es diu en castellà, i per tant en aquest sentit, doncs, alegrar-nos que el que en principi semblava que no era ni necessari, ni prudent, ni convenient al nostre municipi, que som, com tots sabem, un oasi i una terra de bondats en tots els sentits, doncs es pugui portar a terme. I jo crec que això doncs, és bo. No sabem encara quants n'hi ha ni quants es poden posar a disposició, però com a mínim ho sabrem, i com a mínim també això ens servirà per donar compliment a una moció que es va presentar sobre el pagament de les quotes d'aquests bancs a les comunitats de propietaris. Una moció que està aprovada per majoria del ple i que jo crec que aquest cens facilitarà, com a mínim facilitarà saber qui paga i qui no paga i poder intervenir.
Ignasi Bea.
Sí, en primer lloc, lamentar que malauradament sembla que s'està aturant això de Terrassa, perquè com sempre xoca amb la normativa estatal, que és qui pot fer el reglament de pisos buits. Hi ha diverses qüestions. La primera, tema de fons. S'han expressat diferents opinions. Jo penso que no és legítim ni que particulars ni que bancs, sempre hi ha casos, tinguin pisos buits mentre no està garantit el dret a l'habitatge de la totalitat de la població i mentre la primera meitat del 2013 s'han fet milers i milers de desnonaments. Per tant, crec que és un problema prou seriós, que a més a més la Sagrada Constitució ho posa, no?, el dret a l'habitatge, a una vivenda digna, doncs ho hauríem de protegir més com altres coses protegeixen a ultrança. Segona qüestió, el regidor d'habitatge és una cosa recurrent que negui coses evidents. Jo m'he trobat amb que preguntem, per exemple, sobre el casal de Torreblanca, dient, què passa al casal de Torreblanca? Quan és una cosa, un fet objectiu, que està morint de manera lenta i dolorosa, i ens diu que no hi ha cap problema. Li diem que hi ha pisos buits, de bancs? No n'hi ha. Al final, quan la pal li diu, escolta, quan li vam preguntar el primer cop si hi havia desnonaments, va dir que no tenia notícia. I clar, estàvem treballant al si de la PA i sabíem positivament que hi havia desnonaments. Com veus que el senyor Raül Granger té una dinàmica negacionista alarmant, jo penso, i en aquest cas ha quedat palès. Una cosa, i sense voler fer cap mena de sang en aquest sentit, ens va sobtar a nosaltres que no se'ns plantegés també formar part de la presentació de la moció, perquè a part que hem portat sempre aquest tema amb totes les qüestions que venien des de la PA i així, en aquest cas va sortir de Terrassa a petició de la PA, no va ser una moció directament de la PA, però va ser la pressió de la PA del moviment social que ho va aconseguir, i precisament a la comissió informativa vam ser nosaltres la CUP qui vam plantejar això, dient què farem amb la Terrassa, no? I després el Ferran va comentar que estaria pensant alguna cosa i pensàvem que se'ns tindria en compte quan nosaltres vam proposar el reglament de pisos buits i vam fer una proposta concreta d'un reglament de pisos buits que va quedar aturada, per això quedem a la competència estatal. En tot cas, votarem a favor i esperem que tiri endavant. I he parlat de la incongruència del senyor Raül Granger en aquest cas, i més directe, el Francesc Carol ha dit que ell en cap cas parla dels particulars que tinguin pisos buits, dir-li que s'està contradient en una votació que va fer l'equip de govern i vostè també, per tant, a favor d'un reglament de pisos buits i de sancions als pisos que no estessin al lloguer. Per tant, em sobta aquest gir que ara només implica les entitats bancàries, quan vostè va votar a favor del que ha negat ara mateix.
Molt bé, anem fent amics a primera hora del matí. Ho dic amb tot el carinyo, Només per l'atac directe al senyor Granger, dient-li que...
Atac directe no, em concedà la...
Dient-li que menteix directament, o dient-li no, que nega directament, home, i després amb el tema d'incongruència.
Però... Públicament s'ha retratat, per tant, queda en constància.
Home, si em permeten els 5 minuts que tinc dret, us agrairia.
Ah, no sé si té 5 minuts.
Sí, però si comença... Bueno, no sé. Dos minuts. Jo el comentava era tractar diferent els bancs amb el tema dels particulars. Això ha quedat clar, respecte al comentava el senyor Benejam, del fet que no procedeixen de desnonaments, que jo parlava a nivell general, no en el cas de Sant Cugat, que sigui algun desnonament.
Vale.
Sí que és cert que si un banc té una sèrie de pisos buits, no és que s'hagi construït ell, els haurà executat d'una altra manera, en aquest cas directament contra el promotor. Però
això no és un desnonament.
És un executiu hipotecària,
no un
desnonament. Estic d'acord, perquè vegin que intento establir també sinergies, a part d'atac amb els que deia el senyor Pere Soler, el fet que jo crec que moltes vegades no es posa en venda el pis perquè si no el banc ho repercutiria com una pèrdua respecte a que sobre el paper té un valor i després al moment de la verda té un altre i això en el balanç ho tiraria cap enrere. Sí que és veritat que diu el senyor Benejam que s'ha provisionat, però aquest tipus de còmputs es fan sobre oficina, no directament sobre banc. És un tema d'aquesta contabilitat bancària que a vegades és més complicada del que sembla i que genera el que genera, que després algú aixeca la catifa i troba ja el forat que arriba a la boca de l'infern.
Això es diu bombolla.
Sí, exacte, és un tema més aviat que, bueno, sobre el paper tots, o sigui, no és el mateix la tresoreria sobre el paper que la tresoreria que tens a la butxaca, no? És com aquell que em deu 5.000 milions d'euros i soc milionari, no, fins que no els cobris no els tindràs pas. Per tant, una miqueta rectificar aquest tipus d'explicacions que he donat. Gràcies.
Més rèpliques, aviam.
No, jo només volia aclarir en el sentit del que ha dit l'Ignasi. El fet de que ho presentessin els dos grups no era per deixar fora ningú, al revés, vull dir, el que es pretén és que aquesta moció tiri endavant, només faltaria. I ho vam fer els dos grups simplement perquè Terrassa, com tu saps, doncs el consistori està governat pel PSC i per Iniciativa, i els dos grups ho van portar a terme. Efectivament, jo voldria només aclarir que la moció està feta a instàncies de la PA, això és cert, però també voldria dir, perquè conec mínimament el procés de Terrassa, que qui va engegar això inicialment tampoc va ser la PA, és a dir, va sortir del propi consistori quan va veure la quantitat de pisos buits que tenia i la quantitat i el problema de desnonaments que tenia. Per tant, diríem, aquí també s'ha creat una sinergia que és bona i que és necessària i que és convenient, però només era una mica per... que no és que volguéssim deixar fora ningú, sinó que els dos partits era, diríem, per portar aquí el que s'havia fet exactament a Terrassa amb el consistori.
Ràpidament, Álvaro.
Dóna temps a fer una última... no, només fer referència al tema aquest de les, del senyor Granger, que a mi també sobta que no reconegui, quan li pregunten, pues que hi ha una problemàtica concreta, i és veritat que jo ho he fet en diverses ocasions. En aquest cas, és evident que hi ha una problemàtica perquè en la pròpia comissió informativa d'economia de la que formo part, juntament amb altres persones que estan aquí a la tertúlia, s'han tractat els temes de cobrar o no cobrar a una persona, o bueno, a diverses persones que se les havia desnonat, l'impost de l'increment de terrenys de plusvàlua.
Ignasi?
Sí, ràpidament. Seguiré fent amics, si fer amics vol dir veritats. En primer lloc, no he dit que el senyor Arbol Granger mentia, pot escoltar, he dit que nega coses que tothom veu i aleshores al final, quan la realitat insulta perquè es posa davant, doncs al final ha de reconèixer. Havia passat en unes quantes ocasions. Entesos. I després celebrar la meva petita victòria per cau i per punts, perquè li he dit una cosa al senyor Carol, no ha rebatut, per tant, ha reconegut la seva incongruència. Ell ha negat aquí que els pisos, s'ha dit que només els pisos en mans de bancs, i ell va votar en el ple, igual que tots els altres regidors del seu grup, que sancionessin els pisos buits. Per tant, o ha canviat de posicionament o va fer una...
Bueno, no és cau tècnic perquè he dit que és un tema de tractament diferent, que és el que he comentat. O sigui, són quatre punts, no és cau tècnic.
Pere Soler.
Sí, bueno, ningú se li escapa que la problemàtica dels desnonaments aquí a Sant Cugat és molt diferent d'altres escenaris. I si nosaltres hem presentat també aquesta moció, no és només i única i exclusivament pel tema dels desnonaments, sinó és per l'efecte rebuig, que causa els elevats preus per la pròpia població de Sant Cugat. Amb una baixada de preus, molt possiblement, Sant Cugat podria retenir molta part de la gent jove a la seva pròpia ciutat, i en aquest moment aquests pisos que estan buits el que està fent és un efecte rebuig i expulsió de la nostra joventut.
Doncs estem a punt, dos minuts i ens plantarem a l'hora en punt, a les 2 del matí. No ens dona temps a obrir més temes, ens han quedat d'altres. Volia recordar-vos que se celebra, no se celebra, recordem la ventada de fa 5 anys a Sant Cugat. Segurament molts de nosaltres tenim aquell dia fixat perquè recordem que van caure 60.000 arbres entre el Parragut, Sarola i Sant Cugat, i que segurament en el cas de Cugat.cat recordem molt perquè la nostra antena, l'antic centre emissor, va caure. Vam passar una nit així també una mica estranya, no tant com d'altres veïns de Valldorès que van patir molt les conseqüències, i només volia fer aquesta remarca. Agrair la presència de Francesc Carol de Convergència i Unió, Álvaro Benejan del Partit Popular, Pere Soler del Partit dels Socialistes, Roser Casamitjana d'Iniciativa per Catalunya Verds, Ignasi Ebea de la CUP per haver vingut un dimecres més a les tertúlies de Cugat.cat. Gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
I vosaltres tenen ara una cita amb la informació de proximitat amb el magazín Sant Cugat a Fons en companyia del Sergi Alemany i el Sergio Morales, i recordin que a les 4, si ens escolten a través de la redifusió, tenen una cita amb l'equip de Marina Romero i la tarda, que sempre ens porten històries de proximitat de tot el territori. Nosaltres deixem aquí, que demà ja tornarà al cap d'aquest programa, que és el Josep Gimeno, així que els emplacem de nou aquesta mateixa hora demà. Bon dia.